Benvinguts a l'Internauta.
En el programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb el creatiu Pep Torres, director del Museu de les Idees i Invents de Barcelona, que acaba d'inaugurar una exposició sobre objectes quotidians d'un futur possible. Per la seva banda, el consultor Joan Jofre reprèn el Diccionari d'Anglès Tecnològic de la setmana passada, amb temes relacionats amb el web. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 20 de novembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Durant molts anys a Barcelona, dir carrer ciutat era com dir Bottega Oscura a Roma, era la seu del Partit Comunista Italià en Roma, del PSUC a Barcelona, però des del 2011 aquell edifici històric l'ocupa una cosa completament diferent, que és però molt espectacular, molt, molt atractiva i de la qual en volem parlar avui. Concretament és el Museu de les Idees i els Invents de Barcelona, i nosaltres tenim en Pep Torres, que és el seu director. Pep, benvingut.
Gràcies.
Des del 2011 que esteu allà, fèiem broma abans de començar el programa de què haurien trobat allà dins, perquè allà n'hi ha bona part de la història del país. Explica'ns què és el museu i després entrarem a parlar d'aquesta exposició que acabeu de posar
Correcte.
En marxa i que és el motiu del programa. Però primer, com se us ha acudit fer un museu de les idees i els invents?
La idea de fer el museu és un acte d'inconsciència. Hi ha gent que diu, que valent que ets, i dic, no, sóc un inconscient. No sabia on em ficava i em vaig ficar. Un valent sap on es fica i s'hi fica, jo no ho sabia. I és el fruit d'anys de ser inventor, de voler, potser et diria, ja no inspirar, sinó convèncer a tothom que tens una idea que val la pena tirar endavant, i això necessitava un lloc físic on plasmar aquest concepte. I quan vam trobar el local, el carrer Ciutat, ens vam enamorar. I van dir, aquest és el lloc on hem de fer aquest espai. I li van dir museu, perquè és una paraula fàcil d'entendre, igual podíem dir centre de laboratori, però diguem un museu que s'entén molt fàcilment, que portarà també visitants, que també ens importa que sigui sostenible, i fem un espai on realment qui entri surti amb ganes de tirar endavant una idea. I aquest és l'objectiu que tenim. No tant ensenyar objectes, ensenyar invents, sinó convèncer-te de que tu tens una idea que val la pena tirar endavant i per mostrar un botó, doncs, el que ha fet altra gent.
Vosaltres ara acabeu d'inaugurar, després tornarem a la idea del museu, però acabeu d'inaugurar Right to the Future, que és una exposició en la que ens parleu, o ens proposeu, en concretament Hedy Lamarr, ens proposa els objectes que seran quotidians d'aquí un temps, o alguna cosa així.
Exacte, o sigui, coincidirem el dia de l'inventor, que és el 9 de novembre.
Que és el dia de l'inventor?
Un dia de l'inventor, sí.
Un dia de totes.
Un dia, és que, home,
ens
calia un dia abans que ho faci el Corte Inglés, ja ho farem nosaltres.
D'acord.
I era el dia Hedy Lamarr, que és una inventora, una actriu de Hollywood, una inventora, que va donar peu a crear la telefonia mòbil, amb un invent seu. I aleshores, coincidint amb aquest dia, vam posar en marxa Right to the Future, que és una exposició que ens fa reflexionar un futur possible on t'hi pots sentir a gust o no, però depèn de tu canviar-lo o no. Aleshores, plantegem objectes que poden viure en aquest futur, situacions que viurem, i aleshores depèn de tu si el vols canviar o no.
No hem dit, si algú vol saber-ne més, mibamuseum.com, amb B alta, mibamuseum.com per internet, i evidentment pot anar directament, si viu a Barcelona o és a prop de Barcelona o passa per Barcelona, pot anar directament al museu, que és obert...
És obert cada dia, de dilluns a divendres de 10 a 7, i els caps de setmana de 10 a 8, menys el diumenge, que és pel matí només.
Molt bé. Què s'hi troba en aquesta exposició del futur? Què ens espera, per dir-ho d'alguna manera?
Ens espera un futur on les màquines prendran consciència, possiblement, del seu paper. Posem, per exemple, una torradora que exposem, que hi ha un italià que es diu Simon Rebadengo, que és un dissenyador, un tio molt, molt astut, fent invents, i va fer una torradora que ell et diu, una torradora per ser feliç té que fer pa, si no, no és feliç, si no torra pa, no és feliç. Per tant, aquest objecte està a casa teva, està connectada amb altres 20 torradores igual que ella, i entre elles van parlant. tu què? Has fet molt pa? Es van comunicant per internet i una diu, hosti, jo sí, aquest matí he fet 20 torrades i tu, hosti, doncs jo avui ni una. Sap greu, eh? Llavors aquesta torradora que no fa pa li diu al seu propietari, fem pa, t'envio un tuit dient fem pa.
T'envio un tuit a
t'envio un tuit, sí, sí, t'envio una menció a tu.
La torradora també.
I tu reps, sí, t'envio un tuit, tu reps el missatge i dius, hosti, la torradora no me'n recordava, no?
Pobre torradora.
Que passen 3 dies que no fas pa, ja comença a insistir més. Però si al cap d'una setmana no fas pa, no la fas servir, truca a UPS perquè té compte d'UPS i se'n va de casa. Marxa. Aquesta torradora a dia d'avui existeix. Es diu Addicted Toaster. Hi ha 20. Nosaltres tenim una que no està connectada a internet perquè, òbviament, el museu no fem,
si
no, marxaria.
Si
no, no fem pa. I aquesta torradora, clar, com hi ha una llista d'espera per quan estigui lliure, si tu no fas pa, truca a UPS, se'n va i va al següent de la llista. I el de la llista següent ja pot fer pa, perquè si no també se'n va. És a dir, que al futur els objectes no serem tan propietaris com conviurem amb objectes. I, bueno, ja, depenent de la intel·ligència artificial, seran feliços o no al nostre costat.
Aquí n'hi ha tota una discussió, no?, sobre realment si aquest món representa un canvi enorme. No? El Kurzweil parla de la singularitat, que no sé això, però és
sí, però
un pas més a partir d'ahir. Si realment la humanitat canviarà tant que, diguem així, compartirem vida intel·ligent amb altres coses, i si estem preparats per fer això, perquè jo no ho sé, si la meva torradora m'envia un Twitter, sembla que la primera reacció serà espantar-me, no?
No, la primera desconnectes d'internet, dius, s'ha acabat la tonteria. S'ha acabat, vull dir, s'ha acabat d'internet.
Sí, però això mentre tinguem aquest poder, perquè
després ja no.
Quan tinguem el poder de replicar-se a ells mateixa i ser autònomes, ja veuràs tu.
Això és una altra història. Però hi ha una reflexió important, i és que avui, a dia d'avui no és tan important posseir com fer ús. Avui en dia, mira, Apple, no vols comprar música, sinó que vols tenir Apple Music i gaudir d'ella, com Spotify, etc. Per tant, per què vols tenir un objecte? Vols fer-lo servir? I llavors aquesta torradora et fa pensar, si tens com una iogurtera, un esmola ganivets, aquests objectes que tens a casa que no fan res. Si no el fas servir, deixa'l lliure que un altre el faci servir. Aquest és el concepte. Tenir objectes, posseir per posseir, no té cap sentit al futur.
Per la gent, de tota manera, i ho dic en general, la memòria és molt curta, no? Perquè si nosaltres fa 10 anys ens haver enclavat en un metro d'avui, on tothom està fent així amb el dit, en una placa negra que ningú... quedaríem desconcertats, no? De no entendre què està passant, no? Un lloc com el vostre és ideal per aquesta sensació de que el ser humà s'adapta a tot, no?
Absolutament. De fet, hi ha una foto que vaig veure fa algun temps, que surt una imatge on surten, òbviament, a una parada de metro, tothom amb el seu mòbil mirant cap a baix, i 100 anys enrere tothom mirant cap a baix a un diari. Quina és la diferència? Que ha canviat el suport, però el missatge és el mateix. Estaves enganxat llegint un diari, llegint un llibre, mirant una tableta, i el futur potser serà un altre objecte, però ja som així, ens agrada estar connectats, ens agrada veure les coses, ens agrada... Ja està. El que passa és que els mòbils, aquests dispositius, ho tenen tot. És un forat negre, mai millor dit, on és que quasi et xucla l'ànima. Hi ha un fotògraf que ha fet una exposició on es veuen cares de persones xuclades pel mòbil, i és impressionant.
Aquesta exposició, per cert, fins quan es pot veure?
La volem tenir 6 mesos perquè volem que sigui una exposició pseudo-permanent, serà temporal perquè els objectes els tornarem, però l'estem ampliant. Ara mateix hem posat un objecte que és del 2008, però que és molt, molt funcional avui en dia. És una planta que si no la regues també t'avisa. És una planta que tuiteja quan té set. Bàsicament aquest és el concepte. I porta una placa Arduino que el que fa és mesurar la humitat de la Terra. Aleshores, si la Terra està seca, vol dir que li falta aigua, pep, t'envia un missatge dient tinc set.
No tenim prou feina amb els canaris i els gossos, que ara les plantes i les torradores també...
Amb el tema de la planta és una mica ser responsable. Si tens una planta, a mi se'm moren totes. A mi em donen un cactus i es mor també. Aleshores, com a mínim, doncs, la podem regar. Mica responsabilitat.
Aquest element, doncs, que comentem de la connexió permanent, no? És a dir, tots els objectes parlaran amb tots els objectes, això pot automatitzar la vida de les persones i fer-la canviar, però al final el centre continuarà sent la persona o n'hi ha... Estic pensant, per exemple, elements com el tràfic, no? En la mesura que els cotxes siguin automàtics, no n'hi hagi semàfors, es regulen entre ells mateixos, el cotxe parla amb el cotxe del costat, no sé què, arriba un punt que el ser humà és gairebé secundari aquí.
Bueno, diguem que el ser humà serà secundari per fer coses mecàniques, però serà l'actor primordial per crear. Perquè, de fet, si a mi em treuen de conduir, a mi m'agrada. Però, escolta, el dia que no tingui a conduir, què bé estarà? El dia que agafis un app i diguis un cotxe, et ve el cotxe automàtic, vés cap allà. fas ús, et porta on sigui, tu mentre pots parlar amb la família, treballar, pensar, crear, el que vulguis, arribes al lloc, adeu cotxe, i el cotxe ja està al futur. Conduir serà una cosa, hòstia, el meu avi sí que conduïa, hòstia, me'n recordo quan conduïa, que anava amb un palito i tot això. El volant desapareixerà, és un objecte que desapareixerà, el volant, com això, serà una cosa anacrònica. Aleshores, tot això que automatitzarà les nostres vides serà a favor de que puguem fer alguna cosa molt millor, de que puguem evolucionar mentalment. No caldrà fer coses mecàniques, com anar a buscar aigua al pou, tot això, ja obres l'aixeta i cau aigua. D'aquí a poc agafaràs una app i et vindrà un cotxe, perquè has de conduir. Per exemple, tenim taxistes que protesten per Uber. En un futur hi haurà conductors d'Uber que protestaran contra robots. Oh, no volem robots. Clar, desapareixeran. El fet de conduir no caldrà.
Escolta, tornem al museu abans que sigui massa tard
i
diguem això. O sigui, vosaltres, abans has comentat això de que li van posar un museu per entendre'ns, no? És a dir, sí. Quan arribes allà n'hi ha les col·leccions permanents, sí. Aquesta temporal de 6 mesos, però al final temporal. Sí. També feu formació, teniu una biblioteca. Explica el concepte en general de la casa. Com és i com sosteniu això? Perquè vosaltres, a més, sou una cosa privada, no hi ha l'Ajuntament a darrere, encara que estigui davant vostre.
Que va, que va. Van tenir que posar a l'entrada, m'ho van demanar després de 4 anys, ara fa 6 mesos ho vaig posar, no? Menys, 4 mesos, una foto meva dient això és un projecte privat, ho paguem de la nostra butxaca, no tenim subvencions i esperem que valgui la pena. Només si et convencem i tu acabes fent un invent, valdrà la pena l'esforç que estem fent. Perquè molta gent venia i deia que això és de l'Ajuntament, no? Que l'estem davant. Hòstia, una ràbia. Dius, no senyor, ho pago jo, faltaria més. Com es sosté això? Doncs molt fàcil. Habitualment els museus funcionen amb un percentatge de subvenció, que és allò que no deixen de guanyar. No són mai, són deficitaris els museus. El dèficit del museu dels invents ho pago jo fent conferències, fent de creatiu. És a dir, els diners que guanyo, per altra banda, els poso al museu, és el meu projecte. I hi ha mesos que no em queda res per mi, és a dir, que hi ha mesos que no tinc sou. Ja fa 4 anys d'això, però per mi és un projecte que val la pena tirar endavant. I aquí és com es manté el museu. Mm. El que és l'estructura física que té el museu, tenim una botiga, tenim un espai que l'hem canviat ara que t'explica com es tenen les idees. És una instal·lació artística, però et fa pensar molt. Des de que tens l'actitud, hi ha una màquina del ganxo d'aquestes de les fires que agafa idees de debò, idees que hem posat perquè la gent pugui agafar i t'explica que mai surt a la primera, com les màquines del ganxo, és molt difícil. Hi ha una cadira d'extracció d'idees que et va posant idees en una pantalla perquè et facin fer la xispa. I a sota tenim les exposicions de persones que han donat el pas. Aleshores hi ha invents quotidians que et fan pensar, caram, si aquest ha fet això, jo també tinc una idea al calaix que la podia fer. Perquè es tracta no d'ensenyar el gran invent del món, que també hi ha, com a un filtre per veure aigua al tercer món, que t'ho purifica tot, o unes ulleres que valen $1, etcètera, etcètera. Si no et fan pensar, si aquest ha fet això i ha guanyat diners, jo també puc fer la meva idea. I aquest és el meu push. En definitiva, vas veient objectes i al cap de veure 50, 70, dius, bueno, tu, torno a casa i ho faig. Tenim una part pels nens, que no és un museu de nens, sinó que és un museu on també fem una cosa per nens, que és un concurs. Que
no, no és un museu de nens, però els nens deuen xalar molt.
És que els nens, si no els hi fas un museu de nens, els hi encanta. És un museu que és amb pedra i acer i és sobri, i els nens s'ho passen, els hi encanta. És a dir, res de coloraines, però s'ho passen teta. I aleshores fem un concurs que és que els nens dibuixen un invent, el posen a una bústia i cada mes escollim un. I es diu Minimiva. El premi, una patent i un prototip. Com t'has de fer de premi, va, fem de premi un carnet per al museu per tota la vida, fem un viatge, no sé, no, patent i prototip, perquè li trobem aquest punt de si ets inventor, pots treure diners amb això, pots convertir-ho en un negoci. I aleshores la patent va a nom del nen, nens d'entre 6 i 12 anys, poca broma, i han guanyadors de
les... I t'hi deus trobar allà coses extraordinàries.
Són molt bons. No? És que jo soc jurat de fires d'invents.
Tenen el cap net, no? Tenen el cap encara no contaminat i, per tant...
Mira, t'explico una anècdota. Nosaltres anem al British Invention Show, que és una fira d'invents que es fa a Londres a l'octubre cada any. És només d'adults, centres de recerca, universitats, inventors professionals, i portem invents dels nens. Els portem allà. I li diem al jurat, puntua'ls com a adults, oblida't de categoria de nens. Suma. Del 0 al 10, sostenibilitat, un 7. Activitat inventiva, tal. Suma els punts i el que doni. Escolta, vols creure't que guanyen els nens? No tots, però hi ha un o dos que guanyen. A la gala que es fa allà, que és una black tie, tots amb smoking, superfi, estan tots els professors allà, and the winner is, pum, una nena de 7 anys, pujant a l'escenari. Llavors, tic, tic, tic. La gent diu, no m'ho puc creure, doncs sí. I no seria que siguin nets i no tinguin prejudicis, sinó que tenen idees boníssimes, boníssimes. El que passa que potser li falta la volta de donar-li un punt més de negoci, però les idees són extraordinàries. I això és el que volem demostrar, que les idees no és que surtin d'una persona molt formada, sinó que tothom pot tenir una gran idea.
Vosaltres teniu també una biblioteca?
Tenim una biblioteca que
no està instal·lada. I un espai per a emprenedors? Com funciona això?
Tenim una aula, nosaltres fem formació, fem workshops, fem tallers per a empreses. Ara últimament no parem de rebre empreses.
Per ensenyar a inventar?
Bueno, ensenyem a obrir la ment, ensenyem a treballar en equip, ensenyem a trobar territoris d'oportunitat. Hi ha empreses que ara s'enfronten a un gran repte. I és que què passarà demà? Com puc fer que la meva empresa sigui disruptiva? Com puc fer que el negoci que estic plantejant no mori d'aquí a 2 o 3 anys? I els treballadors que tinc a dins tenen moltes idees, les tinc que portar al meu terreny, veure si tenen sentit i posar-les en pràctica i ser valent. Això és el que fem nosaltres amb empreses. Ara fa poc va passar una farmacèutica, van passar 400 coworkers de la farmacèutica en grups de 25 fent tallers només per trobar com treure el talent que hi ha dins de la pròpia empresa. Fem tot aquest tipus de tallers.
Has dit una paraula que va estar de moda fa un parell d'anys, disruptiva. Aquestes paraules que de sobte apareixen, tothom la diu, no? Però una mica la sensació sí que és de que hem entrat en un moment de molta acceleració en aquest sentit, de coses disruptives, coses que fan que el passat ja siga passat, no? I que de sobte estàs en una altra etapa, no? Clar, jo penso, per exemple, jo quan vaig néixer a casa no tenia telèfon ni tele. I he passat d'això a lo d'ara, no?
L'hiperconnexió.
Cosa que vol dir també que el ser humà és capaç d'adaptar-se a tot, eh? Però realment els últims, no sabria dir, 20 anys, 15, 10, 5...
Sí, sí.
I realment cada vegada més ràpidament, passen coses disruptives que afecten no només a la manera que treballem o que ens movem, sinó a la societat i a la cultura.
Absolutament.
És a dir, ens canvien la forma de vida.
I això no és res.
Això no és res.
Serà més ràpid encara.
No sé si podré.
I tant. Ens acostumarem a tot. El moment que els drons siguin un mitjà de transport d'objectes, mercaderies, el que sigui, o que sigui...
Veure passar un dron per damunt del meu cap m'impressionarà.
Passarà, així és. De fet, és més, si tens un accident de cotxe, diràs, quan arriba el dron? Primer que pensaràs. Perquè un dron serà el primer que arribarà amb un accident de cotxe. Perquè anirà volant, portarà medicaments, farà una primera observació... Tot això es tecnificarà, serà instantani. Potser tu tindràs un servei de drons. En comptes de tenir una companyia d'assegurances, hi haurà una companyia de drons que et garantirà que tu tens un dron activat a qualsevol lloc de la geografia i en cas d'accident, pum, instantàniament el tindràs allà. Avisarà, portarà medicaments, etcètera, etcètera. Canviarà el model de serveis, canviarà radicalment de tota mena. És que serà així. O quan la bàscula del teu lavabo es connecti amb la nevera, tu ja no faràs la compra, perquè has de fer la compra. Tu li diràs, tinc un pressupost...
El problema és si diu no menges més iogurts i te'ls treu.
Per exemple. Però tu al final delegaràs... Mira, hi ha un moment que tu delegues amb algú algunes decisions que consideres... Sí. No diré res abans, però bueno. Si t'agrada molt menjar, no. Però si dius, escolta, jo de dilluns a divendres el que vull és tenir el halà fet, no em vull preocupar, i a la teva nevera li dius, mira, tinc aquest pressupost, m'agrada cuina mediterrània, una mica japonès, em vull cuidar, molt bé, ok. I s'encarrega, la nevera es connecta a la bàscula, s'està engreixant, li trec el xocolata, cerveses entre setmana no, s'espavila, et fa la compra optimitzada, tu no has de buscar quina és la millor lloc on a comprar, ja t'ho fa ella. Tu et diu quan estàs a casa, quan et geolocalitza que estàs arribant, es connecta perquè t'arribi el dron amb la teva compra, sap que estàs allà, tot és automàtic. I tu tindràs això solucionat.
Tu l'aposta, ja sé que ara és una xorrada el que diré.
A veure, va.
L'aposta què és? 10 anys, això?
No, què va? Què? 3 anys?
3?
Clar. Això anirà molt ràpid. Cada vegada va més ràpid. A veure, si ara podem aventurar... Jo sempre dic que estem en un futur que no és el que ens corresponia. Estem en un futur alternatiu ara mateix. El nostre futur eren cotxes que volen, viatges a Mart, el futur de Regreso al Futuro, sí. Era aquest. Però en un moment donat va passar una cosa que ens va canviar el futur alternatiu, que és el que tenim ara. Quan van decidir que anem a invertir en Facebook, Twitter, Silicon Valley, i ja hem anat a petar amb aquest futur. No era el nostre, eh? Gent com Elon Musk, que és un crac aquest home, és l'inventor per excel·lència, diu això, diu, bueno, anem a fer el futur que ens tocava, a l'hiperloop, viatges supersònics per terra, viatges a Mart, bateries Tesla... Bueno, aquest és el futur que ens hauria tocat, com els diners van anar cap a un altre costat, estem en un futur alternatiu. Hem creat el sistema operatiu del futur, és a dir, ara mateix, internet, xarxes socials, els mòbils, tot això, sustentarà el futur que ens tocava. Ho hem fet al revés. Però això serà ja.
Home, 3 anys perquè la nevera em prohibís que beure cerveses.
Home, una altra cosa és que no puguis superar en 3 anys, però que això passat demà ja et passarà. Mira, qualsevol supermercat et diu, hem creat un software que gestiona la teva nevera sí. I et fa la compra, i per una quota de X al mes, tot solucionat, m'aposto el que vulguis, i molts dirien, vinga, ja està. Allò, get my money, shut up. Doncs el mateix. Jo mateix diria, vinga, va, ocupa't tu, que s'ocupi la nevera de comprar, sé que no en gastaré més, la compra per impuls, i ho tinc solucionat. Això passarà ja.
En aquesta revolució hi ha una cosa que és... Si a l'internauta n'hem parlat últimament amb diversa gent, que és tot això de la impressió en 3D, que vosaltres teniu en aquesta mostra, teniu també...
Tenim un llapis, no un makerbot, per entendre's, no, però sí.
Un llapis, com un llapis?
És un llapis que dibuixa en 3D. És a dir, el llapis tradicional pintes sobre una superfície. Aquest llapis, quan l'aixeques, també dibuixa a l'aire, amb un plàstic que es queda rígid tal com vas tirant cap a dalt. Llavors dibuixes en 3 dimensions, espectacular. Molt senzill, és una cosa que es pot comprar ja, de fet es ven a la botiga nostra, però és un llapis que està fet amb plàstic calent, però tal com puges ja queda dur i pots dibuixar en 3 dimensions. O sigui, pels nens aquest concepte és al·lucinant. No limitar-se al paper, allò de think out of the box, tot això que es diu, no, deixa't del paper, tira cap a dalt i comença a dibuixar a l'aire, això és fantàstic.
Clar, però des del punt de vista aquest, diguem, de tota aquesta revolució que estem dibuixant, té implicacions molt bèsties, no? Perquè,
absolutament.
Per exemple, el comerç avui en dia es basa en que n'hi ha uns vaixells que te porten de la Xina una cadira feta amb fusta de Canadà, que hem pegat la volta al món 300 vegades, i ara amb una impressora, no a casa, perquè no faràs una cadira a casa, però bueno, hi haurà centres d'impressió, no ho sé. Igual que ara vas a imprimir fotocòpies, imprimiràs
sí.
cadires, no?
Clar, clar.
Clar, tot això és un canvi de model social molt profund.
Totalment. O sigui, el canvi que ens espera ho abarcarà tot. Molts models de negoci, molts serveis que avui en dia ja en desapareixeran, no tindran cap sentit. La gent que abans estava a les Rambles, en carrer del Carme, les casetes aquestes de gent que escrivia, escribanos, que era un ofici perquè la gent no sabia escriure, quan van desaparèixer, quin drama apareix, ara què farem? Doncs tot va evolucionant. Quan tu puguis descarregar un objecte i no et calgui que te'l portin, clar, el vaixell, la benzina que fa falta, tot això és anacrònic. Agafar una cosa i portar-la, i transportar-la, el gasto que suposa això, quan pots traspassar la informació i fabricar-ho al mateix lloc, serà fantàstic. Ara, tota aquesta gent, tots aquests serveis que desapareixeran s'hauran de reconvertir en nous serveis, està clar. També ja ho deia els Buggles, el grup aquell, Video Killed the Radio Star, doncs encara hi ha programes de ràdio, què vols que et digui? Ja pot haver el que vulguis, que la ràdio mai morirà.
Sí, però n'hi ha molts morts, en els mitjans.
Sí, sí, això és cert.
N'hi ha moltes companyies, n'hi ha molta... Bueno, jo sempre dic que és, per exemple, en el món dels mitjans, no sé si és traspassable als altres, estem en el millor moment de la història per la comunicació i en el pitjor per les empreses. Perquè, clar, la comunicació és un moment brillant. Les empreses, com que segueixen funcionant amb l'òptica antiga, doncs...
Clar, perquè hi ha un canvi de model. És a dir, un periodista ha de ser una persona que agafa una informació i la posa en un paper, o ha de ser una persona que ha de portar un extra, que és un criteri. Perquè hi ha robots que escriuen avui en dia, els diaris, robots que et fan cròniques.
AP té un servei d'esports que el fan robots.
Aleshores, sí, i també economia...
Qui ha marcat el gol, qui ha fet...
Són coses molt...
Tot això és molt rudimentari, diguem-ho així.
Però potser, quan hi hagi una sobrecàrrega d'informació com és ara, el que busques és un criteri que tu diguis, em fio del que m'està dient, o aquest anàlisi a mi m'aporta més valor que no pas la plasmació de la notícia, tal qual, que vés-te a saber si és tal qual. Per tant, el paper del periodista s'ha reconvertit absolutament, i les plataformes són... Ara hi ha moltes més. També és potser un moment de reconvertir el que seria el diari tradicional, el mitjà tradicional, amb altres fórmules molt, molt diferents.
Pep, tu fa com, no sé, 20 anys que estàs en aquest món. Te queda capacitat de sorpresa?
Oh, totalment, cada dia. Cada dia. Està tot per inventar.
Tot?
Tot, absolutament tot. Ho diem a nosaltres, està tot per inventar, i és cert. El 1800 i pico, Charles Darrell, ens va que es deia, el que va agafar a l'oficina de patents nord-americana, li van donar el càrrec, el 1800, I deia, quina poca feina que tindré, s'ha inventat tot, ja està. Estaré aquí tot el dia sense fotre ni brot. El mateix. Avui en dia sembla que s'hagi inventat tot. Què va? Què va? Si estem en calces encara. El món d'aquí 1.000 anys, per dir una xifra llarga,
anys és molt
no el
llarga.
Coneixeries, però diries...
1.000 anys és molt llarga, home.
Oh, clar, per això, imagina't el que s'haurà inventat. Clar, no, el curplacisme, què falta per inventar? Oh, de tot, absolutament de tot.
I una cosa que sempre apareix al debat, no? Com a país, com a ciutat, inclús Barcelona, per exemple, en alguns aspectes té molta fama, en altres no. Som... És veritat aquesta creativitat que tenim? Som tan incapaços d'aplicar-la industrialment com sembla? On som en aquest debat?
Ens pot el cor.
Ens pot el cor,
sí. L'inventor anglosaxó primer pensa què necessita el mercat i després ho fa. I va fredament a buscar el nicho que li cal. L'inventor mediterrani, si vols dir-li, fa el que creu que té que fer i després ja el ficarà dins del mercat. Ens pot més el cor perquè... Diem, ostres, això, que bonic seria tenir això, seria fantàstic, i crees el producte, fas l'invent, i després penses com ho introduiràs en un mercat o qui has de convèncer. L'anglosaxó, habitualment, deixa't estar. Això és el que ha dit el mercat, això és el que faré.
El que passa és una discussió interessant, perquè el cor... sí, però en aquest sentit, els grans moments disruptius venen del cor, no venen del...
Sí, pels calés, possiblement...
L'Steve Jobs, que al final era un sirià, un refugiat sirià, per dir-ho en termes d'actualitat informativa màxima, ben bé no feia això de buscar nínxols, sinó més aviat creava nínxols en el seu...
De fet, Twitter, Facebook, tot això neix de la intuïció, però estem parlant dels hits, potser d'un entre un milió que ho encerta, hi ha 900.000 cadàvers pel camí que no encerten ni una, que ho intenten i ho fan... Els que fan diners, els inventors que fan diners, potser molts anònims, són aquests que busquen el nicho, fan l'invent, el claven i viuen de les seves patents. Hi ha molta gent que viu de les patents, molta, que té uns royalties i potser sí que ho complementa amb una altra activitat, però té la vida bastant bé en aquest sentit. Uh-huh. Per tant, sí, sí.
Abans que acabem, tornem al museu. Quin seria el teu somni, diguem, d'ací a 5 anys, per entendre'ns? És a dir, tu has fet un gran esforç per crear aquest Museu de les Idees i els Invents de Barcelona. Torno a dir-ho, mibamuseum.com, miba amb B alta, per si algú vol mirar la web, i en la web n'hi ha bastant informació del que es tracta. Si tu diguérem a 5 anys vista, què faria dir, ara estic tranquil, això ha valgut la pena, perquè és evident que l'esforç, tornem a dir que és un museu privat, que no tens suport de ningú, etcètera, l'esforç és molt gran. On estaria el plaer teu de dir ara això ja és el que jo volia?
M'agradaria un model franquiciable per tot el món, és a dir, ja no un model de museu, sinó de centre d'inspiració, convenciment amb innovació i creativitat, barrejar aquests dos conceptes però molt ben lligats per tot el món, i crear una universitat de l'inventor. Digue-li universitat.
Universitat de l'inventor, sí, el concepte és bo.
Sí, sí, crear, formar... Perquè un inventor no és només unes habilitats tècniques, sinó també té molt a veure en comunicació, en creure en un mateix, té una sèrie de signatures que totes en conjunt farien el que seria la Universitat de l'Inventor. Aquest seria el meu somni. I, òbviament, guanyar diners com per estar tranquil, no patir cada trimestre, quan ven els IVAs i això, que és quan fas, per què m'he ficat amb això? No?
Això que deies ara, què és el més important per ser inventor? La psicologia, al final? Resistència?
Ser valent. Innovar no és tenir grans idees, innovar és ser valent. Al final, tots sabem què hem de fer. Moltes empreses saben quin pas tenen que donar o cap on han d'anar, però són covards. Són covards per prendre decisions, són covards per anar a picar una porta i assumir un risc dels ombros, són covards per prendre una quota de mercat. És covardia el que fa que la gent no innovi. Quan ets valent, innoves. I això és ser inventor, ser valent.
Està bé, és una definició sorprenent, no? Perquè al final sembla com que siga això que els americans diuen skill, més poc en la qual penses menys quan penses en un inventor. No? La valentia no sol ser... Però ara que ho dius, sí, efectivament, els inventors s'enfronten. No?
Totalment. Hi ha un exemple. Diuen que anar al Polo Nord és molt difícil. Anar al Polo Nord a peu, sí? És a dir, anar fins al Polo Nord a peu és molt difícil, diria que no. El més difícil és agafar el telèfon i contractar el viatge. Perquè una vegada estàs allà, t'asseguro que acabes arribant. Ja t'espavilaràs, ja aniràs amb algú, ja a poc, però arribes. Però agafar el telèfon és impossible. Això és impossible. Ara mateix agafar el telèfon i trucar, això no fa ningú.
Està bé. Ja ho saben, Pep Torres, director del Museu d'Idees i Invents de Barcelona, torna a dir-ho, www.mivamuseum.com, aquest museu al carrer Ciutat de Barcelona, obert de dilluns a divendres
De 10 a 7,
de 10 a 7,
dissabtes de 10 a 8 i diumenges de 10 a 2, si estem descansant.
Molt bé. I ja on trobareu ara, precisament aquesta temporada, aquesta exposició Directes cap al futur, on hi ha tots aquests invents que en Pep explicava. Pep, moltes gràcies, primer de tot per la feina que fas i per la valentia.
Gràcies.
I després per haver compartit aquesta estona ací a VilaWeb parlant del teu projecte.
Un plaer estar amb vosaltres, gràcies.
L'internauta, amb Vicent Partal. La costa de Barcelona-Maresme, tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat. El navegador lliure Firefox de Mozilla ja disposa d'una versió per al sistema iOS d'Apple. Present als mòbils amb Android des del 2011, el Firefox ha trigat a saltar els dispositius mòbils d'Apple, un sector dominat fins ara pel navegador per defecte Safari, a més del Chrome, Google i l'Opera. Per mirar d'aconseguir quota de mercat, el Firefox es presenta amb algunes funcions extra de seguretat i intimitat que poden atraure els usuaris, com ara la navegació privada, sense que se'ns desi l'històric de pàgines visitades ni galetes, el bloqueig de pop-ups per defecte i un botó que esborra traces i contrasenyes. També inclou una opció per guardar webs per llegir-les més tard, fins i tot sense connexió. El Firefox per iOS es pot trobar traduït en una quarantena de llengües, entre les quals encara no hi ha el català. La plataforma catalana d'internet oberta, wifi.net, ha estat guardonada als primers premis europeus de banda ampla. Concretament, hi ha obtingut el premi a la millor iniciativa en la categoria de models innovadors de finançament, negoci i inversió. Els premis reconeixen i difonen les iniciatives més innovadores en el camp de les telecomunicacions, la connectivitat i l'accés a internet d'alta velocitat. Els guardonats van rebre el premi de la mà del comissari d'Economia i Societat Digital Europeu, Gunther Oettinger, en una cerimònia a Brussel·les el 15 de novembre. La xarxa de telecomunicacions wifi.net és una iniciativa ciutadana que es va començar a desenvolupar el 2004 per fer arribar a internet on no era possible tenir-ne de cap més manera, mitjançant enllaços sense fils. Des d'aquell moment, la infraestructura no ha parat de créixer i aquests darrers anys s'hi han incorporat trams en fibra òptica. Paral·lelament, s'ha desenvolupat un model econòmic basat en l'economia col·laborativa. Avui, la xarxa connecta més de 30.000 llars i emplaçaments diversos, principalment als Països Catalans, però també en llocs de la península Ibèrica. A més, el projecte ha establert col·laboracions amb iniciatives semblants arreu del món. Google i Asus han anunciat Chromebit, un dispositiu de menys de 75 grams i poc més gros que un pendrive, capaç de convertir qualsevol pantalla en un ordinador a través d'una connexió HDMI. Chromebit funciona amb el sistema operatiu Chrome OS i incorpora un processador quad-core d'1,8 GHz, un xip gràfic, 2 GB de RAM, 16 GB d'espai d'emmagatzement, sortida HDMI i un port USB 2.0, a més de connexió Wi-Fi i Bluetooth per integrar-hi un teclat i un ratolí sense fils. El dispositiu és pensat per navegar per la xarxa, utilitzar serveis en streaming de música i vídeo i jugar en línia. Ja es pot trobar als Estats Units per $85. Sense deixar Google, si us amoïna la informació personal que els seus nombrosos serveis comparteixen o mostren de nosaltres, s'acaba d'activar una nova pàgina, titulada Sobre mi, que dona la possibilitat d'accedir i controlar millor tota aquesta informació. S'hi accedeix a través d'un compte de Google i apareixen tots els detalls personals que publiquen relacionats amb els serveis que fem servir del cercador, com ara el nom, imatges de perfil i data de naixement. També facilita l'accés a les configuracions de privacitat. En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Com anem?
Mira, seguint amb el diccionari.
El diccionari, però el diccionari anglès-informàtica.
Anglès-informàtica.
No l'altre.
Sí, però avui, ja veureu, Segurament cap de les paraules que avui explicaré són desconegudes per la gent que ens està veient.
Totes... Les de la setmana passada n'hi havia que sonaven. L'únic
sí,
que, clar,
però no, quan buscaré... dic que desconegudes, que ja tenen... que tothom sabrà què vol dir. És a dir, no els hi hauré de donar una traducció, però volia explicar una mica què vol dir en anglès i com hem arribat...
D'on venen.
Exacte, com hem arribat en aquella paraula. I començarem per una que segur que tothom coneix, que es diu web.
Web. Sona.
Sona? Bé. Doncs si tothom la coneix, web és la paraula que identifica la pàgina aquella que estem mirant, o més àmpliament, si li diem www o World Wide Web, identifica tot el contingut multimèdia que hi ha a internet.
La xarxa.
La xarxa. Una part de la xarxa, perquè la xarxa també, el mail forma part de la xarxa.
Exacte, sí, sí.
Però el web és només, entre cometes el només, el contingut que nosaltres veiem amb el nostre navegador. Uh-huh. I aquest contingut el podem veure gràcies a un navegador i després parlarem del navegador. Web venia a dir, ve a dir, o la traducció literal de web és teranyina. I World Wide Web és una teranyina d'abast mundial. I l'autor, el qui es va inventar el nom, per diferenciar, a més de tot el que ja existia, existia l'FTP, existia el mail, existia una cosa que ja ningú sap què és el Gopher.
Gopher.
El Gopher era com...
És el, sona Disney,
el predecessor...
Això.
Era Goofy.
Ah, sí.
El predecessor del web. El Gopher intentava donar-te ja contingut. Però Sir Tim Berners-Lee va inventar-se la web. Mm-hmm. Això va ser cap al 89 i la va batejar. No només s'ho va inventar, sinó que la va batejar.
Ja,
i li va donar, i li va dir World Wide Web. Per això, moltes vegades quan accedim a un lloc, no sempre, no és obligatori, uh-huh. però la major part de vegades quan accedim a algun lloc web, li posem les tres Ws al davant.
Uh-huh. A l'adreça, www...
Simplement és per una nomenclatura, perquè sabem que anem a accedir a una adreça que és una web. Hi ha molts llocs que ja, això, ja s'ho salten i pots accedir, bueno, sense anar més lluny, VilaWeb, tu pots anar a www.vilaweb.cat o pots anar directament a vilaweb.cat. Uh-huh. Ja sap l'ordinador per al protocol que anirà a buscar que allò
és
una web i que l'ha de pintar com si fos una web. I per la web tenim més noms que ara començarem a parlar, que és la URL, uh-huh. l'HTTP i l'HTML. Correcte. Que tothom sap
tothom
què
n'ha sentit
dir.
A parlar. Sí.
La URL és... Són les paraules que vol dir Uniform Resource Locator, és a dir, el localitzador uniforme de recursos. És a dir, és el nom aquell que posem quan volem accedir a algun lloc. I tots són diferents. És a dir, no n'hi ha dos d'iguals, perquè si hi haguessin dos noms iguals, no sabria, l'ordinador, no sabria quin presentar-te. Doncs la URL és allò que posem a la barra del navegador quan volem accedir a algun lloc. Que pot ser molt curt...
Seria l'adreça.
Que seria l'adreça, pot ser molt curt, vilaweb.cat, o... Si volem accedir a una pàgina concreta dins d'aquell web, o si volem accedir a una notícia concreta dins de VilaWeb, o si volem accedir a una pàgina d'un llibre, etcètera, etcètera. La URL és tot aquell xurro de lletres uh-huh. i números, perquè hi poden haver també números, que et permet arribar a una pàgina web. Tots els llocs d'internet tenen una URL. Tots. Sense URL no arribem. El que passa que alguns... que no tenen nom de domini, la URL consta dels les quatre números, quatre grups de números que formen l'adreça IP. I pots accedir a un web, no només sabent com es diu, sinó si tu ets tan hàbil com per recordar-te'n. En lloc de vilaweb.cat, doncs de 220.14.202.
És aquesta l'adreça?
No. Però proveu, potser surt alguna cosa.
La buscarem, suposo que hi deu haver cercadors d'adreces.
Sí, hi ha cercadors que et fan al revés. Tu li poses un número i et dona a quina adreça. I això se'n diuen servidors de dominis. I al revés, a l'invers, també existeix. És a dir, tu poses un número i et dona l'adreça.
Això de servidors de dominis sembla com Joc de Trons una mica. És com molt medievalesc. No,
no un servidor de dominis. Un servidor de dominis sí, sí. És aquell... sense el qual no funcionaria internet. Hauríem de funcionar amb això, amb 224 números d'aquests, no? El cercador de dominis és aquell que tu vas i li dius jo busco vilaweb.cat i ella et diu, doncs mira, és aquest xorro de números. i tu no te n'has de recordar de tot això. Bé, HTTP, això és molt important, importantíssim. És a dir, quan es va dissenyar el protocol web, es va decidir que es diria HTTP. I si us fixeu, abans podeu posar-ho, a la major part de navegadors moderns, ja,
ara ja no
posen ells, abans s'havia de posar, però quan voleu accedir a algun lloc heu de dir http://, i llavors el lloc on voleu accedir. Hi ha dues versions, HTTP i HTTPS. Mm-hmm. Anem per parts. HTTP vol dir Hypertext Transfer Protocol. O sigui, és un protocol de transferència d'hipertext. Hipertext és com estan formades les pàgines web. Hipertext és allò que tant ens agrada que dins d'una pàgina hi ha links i que no sabem, comencem per un lloc i no sabem mai on acabarem.
Exacte.
I això és un hipertext, és un text que té links.
Enllaçat a uns altres.
Enllaçat a uns altres. Hi ha contingut multimèdia. Bueno, ara, al començament ni s'ho pensaven que hi hagués contingut multimèdia, però ara ja, primer es van posar gràfics, hi havia un GIF, hi havia fins i tot GIFs animats, que era una cosa monstruosa. Ara ja
és vintage, tot això.
Sí. I a l'HTTPS és exactament el mateix, però la S vol dir segur. És a dir, és aquell protocol que fem servir quan volem accedir al nostre compte corrent del banc. Uh-huh. O quan hem de posar una targeta de crèdit per fer una compra.
Dades a l'administració, dades sensibles, vaja.
I ja comencen a haver-hi molts webs que ja només funcionen amb HTTPS. És a dir, si tu ja li poses, per exemple, si us aneu a llegir el correu de Google i tu poseu gmail.com, automàticament, quan vagi a l'http://gmail.com, canviarà l'adreça i et posarà una adreça segura. Segur. I posarà https://gmail.com perquè tu puguis, quan estiguis llegint el teu correu, vagi amb seguretat, corri per seguretat el teu correu per la xarxa. O sigui, és l'única diferència entre HTTP i HTTP. I si us heu fixat, he dit links, amb un hipertext. Links també és una paraula que vol dir enllaços. La traducció directa de link és un enllaç i és això que ens agrada tant en una web. És poder fer clic en un lloc i anar a parar en un altre lloc que et dona informació més ampliada del que estàs mirant.
O una font, etc.
O una font. Més, i he dit que l'HTTPS és el sistema segur. El sistema segur és un sistema que es diu SSL o TSL.
Es comença a ampliar això del diccionari avui.
I només pensava estem parlant d'una web, eh?
Sí, sí.
Però gairebé tots hem parlat de SSL alguna vegada. Sobretot quan configurem un client de correu, que si el nostre proveïdor ens dona correu segur, li donarem, marcarem l'opció SSL. I SSL vol dir Secure, de segur, Sockets Layer. I Layer és un nivell o
una capa
de seguretat que hem posat per sobre de la nostra comunicació perquè no hi hagi algú que estigui esnifant aquella informació.
Tot i així, suposo que si algú és bo, ho pot fer o no.
La informació que va corrent en aquell moment és, home, se la poden guardar i després intentar patar el sistema, però hauríem de ser molt importants, eh? Hauríem de ser molt importants perquè ens intentessin desxifrar les nostres comunicacions. SSL i TSL, TSL és la versió avançada de l'SSL, res més, és una tonteria. No només s'aplica a la web, quan en lloc d'HTTP és HTTPS, es pot aplicar pràcticament a tots els protocols. I hem dit que amb el mail es pot aplicar, uh-huh. Amb l'FTP també es pot aplicar, llavors hi ha l'FTPS al darrere, que és l'FTP segur. És a dir, és
que l'FTP és per transferir fitxers.
Fitxers. És a dir, el sistema aquest de seguretat, o aquesta capa de seguretat, per això li diuen capa, es pot posar a sobre de qualsevol transferència que nosaltres estiguem fent a internet. Bé, una també de senzilla, HTML. HTML. És a dir, HTML vol dir Hypertext Markup Language. I traduït vol dir llenguatge de marcat d'hipertext. És el llenguatge amb el que al final estan fetes totes les webs. Uh-huh. Internament poden estar programades amb molts llenguatges. Podran estar programades amb Java, amb PHP, amb un fotimer de llenguatges que hi ha de programació. Però el que acaba interpretant el navegador aquell navegador que nosaltres, l'Explorer, el que sigui, o el Chrome, el que fem servir, el que acaba interpretant aquell navegador són codis HTML. És bàsic per al funcionament de la web.
I això també ho va crear el Tim Berners-Lee?
També.
Això va fer tot el pack, no?
Va fer tot el pack. Tot això que estem parlant ho va crear ell.
Déu-n'hi-do, eh?
L'HTML, ell va crear un llenguatge perquè, recordeu que ell el que volia era un sistema de compartir informació tècnica entre gent que estava a les universitats i que estava estudiant un tema concret. I llavors li interessava molt que un document tècnic pogués tenir moltes referències a altres documents tècnics o a llocs on t'expliquessin alguna cosa, que et donessin alguna referència. O sigui, la base del llenguatge hipertext i els links i l'HTML és Sir Tim Berners-Lee. Sir, sobretot. L'HTML, clar, del que ell va crear, el que existeix avui, hi ha una petita diferència. I una petita diferència que es diu CSS, entre d'altres moltes coses.
CSS.
I això, quan algú us ha demanat de fer una web o de dir que us farà una web, és molt important que aïlleu, perquè el CSS, que vol dir Cascading Style Sheets, o fulls d'estils en cascada, ja veureu per què vol dir cascada, és el sistema que han tingut d'aïllar el contingut d'una web, el contingut, la informació que hi ha a una web, de com queda presentada. És a dir, amb els fulls d'estil, el que esteu dient és com la presentareu. Si la lletra és Arial, si la lletra és Times, si serà més gran, si serà més petita, si serà de color groc, si serà de color vermell, si els marges van 5 punts a l'esquerra, 10 punts... De tota aquesta manera de presentar la informació, és a dir, no de la informació, la informació sempre és la mateixa.
Seria una mica l'edició.
És l'edició. Els fulls d'estil no els importa tu què vas a posar allà dins. El que els importa és com ho presentarà i com ajusta el teu navegador en funció, com ajusta el que t'ensenya el teu navegador en funció de la teva pantalla, perquè recordeu que no hi ha pràcticament dues pantalles igual. Ni d'amplada ni de llargada, tu la pots fer més gran, més petita, i el que es tracta és de que el que t'estigui ensenyant s'ajusti sempre en el...
Que sigui adaptable a les pantalles.
En el que tu tens en aquell moment.
I els dispositius, clar.
Tu pots tenir un telèfon amb una pantalla molt petita, pots tenir un pantallot d'aquells de 25 polzades que pots veure molta cosa. És a dir, això, i alguna vegada ho hem comentat, és el que se'n diu fulls o pàgines d'internet responsive. És a dir, que són adaptables al dispositiu que sempre dona la mateixa informació, i això es aconsegueix amb els famosos CSS, que estan ja per la versió 3. I per què es diuen en cascada? És a dir, perquè tu defineixes un primer element amb una sèrie de condicions i aquelles condicions les va acceptant o les va assumint tots els elements que pengen d'aquest primer. Si en defineixes un en el segon nivell, ho defineixes per aquell segon i tots els que vinguin a darrere.
No cap amunt. Clar.
No cap amunt, sempre en cascada, van caient. Per exemple, tu al començament, normalment, amb una definició, tu li dius, jo amb aquest web faré servir doncs, una lletra Arial. I el meu tamany serà 12 punts i serà sense negreta, totes aquestes coses. Quan tu defineixes amb un nivell inferior un altre, un titular, l'únic que li has de dir és dir, mira, aquest titular serà amb
Comic
14
Sans.
Punts. Bueno, si és exagerat, no poseu un web amb Comic Sans. Aquest titular serà amb 14 punts i amb negreta. O sigui, només li has de dir 14 punts i negreta. Tot el que més ja ho ha acceptat i ho ha assumit perquè aquell web, i penseu quan feu un web, d'utilitzar com a màxim, 2 tipus de lletres. No en poseu 10. O sigui, feu servir un i un altre per si alguna vegada voleu enfatitzar una cosa. No en feu servir 10 i menys no en feu servir Comic Sans. I he estat tota l'estona parlant del navegador. Que el navegador, i us el trobareu moltes vegades en anglès, és el browser.
Sí.
El browser és el que us serveix, és a dir, totes aquestes paraulotes ja ho he dit al començament, totes sabeu què volen dir. Browser és el vostre navegador, és amb allò que vosaltres us connecteu a internet i veieu el contingut. Us connecteu al World Wide Web i veieu el contingut, encara que hi ha molts browsers que us serveixen per fer FTP i per llegir el mail de Gmail i totes aquestes coses. El browser, inicialment, el van fundar, també el va fundar el senyor Berners-Lee.
Va fer el pack
sencer. I, però ell va anar, va fer les fundacions i després això s'ha anat evolucionant. Us sonarà molt un tal Mark Andreessen, el 93, que va fundar o va crear una cosa que es deia Netscape. Netscape va ser dels primeríssims navegadors.
I de les primeríssimes escoles d'HTML, també.
I de les primeríssimes
escoles. Enviaves els codis que s'anaven inventant, posaves colorets...
Encara abans del Netscape, li havia dit al seu navegador Mosaic, quan ell encara no havia fundat la seva empresa. Després va fundar... Mosaic va ser l'inici. Després se'n va anar a fundar la seva empresa, que es va dir Netscape, i Netscape va ser el Netscape Navigator, de navegador, i d'aquí moltes vegades ve el nom. Això estem parlant del 94. El Netscape Navigator, en aquell moment, se'n va emportar el 90% de la quota de mercat de navegadors. Era el navegador.
Tot i que no hi havia res. La connectivitat en aquella època també era justeta, però bé, sí.
No, estem parlant del 94, perquè l'Explorer que vosaltres feu servir no va sortir fins al 95. No existia l'Explorer. El 98, Netscape va llançar la Mozilla Foundation, que és la que ara, amb el temps, ha acabat traient el Firefox com a navegador, anem a dir, hereu del Netscape en el seu dia. Fixeu-vos que fins al 2003 no surt Safari a Apple, i fins al 2008 no surt el Chrome. Chrome, que és en aquests moments el navegador més utilitzat a internet. Us adjunto en l'escrit, us adjunto una gràfica i veureu com el Netscape va fer així, ras cap avall, i el Chrome va fer al revés, va tirant cap amunt.
Doncs és lògic, també.
I Safari ha anat creixent una mica, sobretot pels dispositius mòbils, perquè hi ha molt dispositiu mòbil amb Safari.
Doncs Joan, de moment deixem el diccionari.
Només parlant, fixeu-vos que només hem parlat avui de la web.
Molt bé, doncs suposo que continuarem la setmana que ve
amb més paraulotes. La setmana que ve amb altres paraulotes.
Molt bé, gràcies.
Mig segle fa que pel món vaig caminar, que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duen flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nativa. I es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dur-me l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar m'afatigués.